al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
No sabem a l'hora que es lleva Anna Rosa Cisquella o Angela Merkel, però sí sabem que Josep Guardiola es lleva molt d'hora. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Em sembla que no us han preguntat encara. Us lleveu molt d'hora?
Sí, d'hora. 6:45, a les 7.
Abans que Guardiola en fes esment, ja us llevàveu d'hora?
Sí, fa uns quants anys que m'aixeco aquesta hora.
D'acord, no us lleveu més d'hora pel fet que Guardiola digués que era bo llevar-se d'hora, tampoc, doncs?
No. De fet, ja ho practicava abans, o sigui que no hi va influir gens, al contrari.
S'aixecarà abans l'Ajuntament perquè us lleveu més d'hora?
No ho sé. La veritat és que no depèn de que et puguis aixecar d'hora o no, sinó de del treball que puguis fer, que el treball surti bé, és la veritat.
Han passat gairebé mig any, haurà passat gairebé, el darrer cop que tenim amb nosaltres a l'alcalde, ens assenyalava ja algunes quantes propostes de futur, o varen escoltar vostès en la presentació del pla de mandat, en què assenyalava, i hem de suposar que aquest també era un desideràtum ja bastant arrelat, la proposta d'aprovar el pressupost municipal durant aquest mes de desembre. Què ha canviat aquesta planificació inicial?
Bé, les dinàmiques del govern una mica es van adaptant sempre a la situació que et vas trobant. La veritat és que hi ha unes directrius a nivell estatal de quan s'han d'aprovar doncs, les ordenances, és a dir, els impostos i les taxes i els pressupostos de la corporació, però cada corporació, cada administració també s'adapta una mica a la realitat que viu. En el nostre cas, i donat principalment doncs, que en aquest moment hem encetat una negociació de tot el que és el capítol de recursos humans, és a dir, el personal que treballa en el nostre ajuntament, i per donar marge de negociació, diguem, no limitat al dia 19 de desembre, doncs hem preferit doncs, continuar treballant conjuntament a la taula aquesta negociació amb els sindicats, amb els representants dels treballadors i de les treballadores, com ha de ser aquest capítol de recursos humans, quin cost ha de tenir per l'any 2012, i per tant, per aquest motiu, doncs hem decidit doncs, que l'aprovació del pressupost no sigui ara al desembre, sinó que sigui al febrer. Ens donem de marge fins al 30 de gener per negociar.
En un primer moment, l'Ajuntament defensava que s'havia establert una negociació ja i els sindicats deien que no. Qui tenia la raó?
Nosaltres mai hem dit que s'havia establert una negociació inicialment, sinó el que vam fer és fer públic tant els treballadors i treballadores de l'Ajuntament com els seus representants legals, que són els sindicats, com a la resta del consistori, entenguis els grups també de municipals de l'oposició, com el poble de Sitges, quin era el punt de partida pel qual doncs el govern convocava els sindicats a negociar. Era el punt de sortida. Nosaltres mai hem dit que estiguéssim aleshores ja negociant, al contrari, aquell era el punt de sortida per començar a negociar.
Matiseu el que faci falta. Aquestes alçades de l'any, i d'aquí 4 dies nou govern a l'Estat, el que no faci l'Ajuntament, ho farà Rajoy o ho farà Artur Mas o ho farà algú?
Jo desconec què farà Mariano Rajoy com a president del govern espanyol. Jo sé el que ha proposat en aquest moment el president de la Generalitat pel que fa als treballadors i treballadores de l'administració de la Generalitat. El que farà Mariano Rajoy no ho ha dit encara. Per tant, nosaltres creiem que el que hem de fer és actuar a la nostra administració, que és el nostre ajuntament, i per això hem proposat aquest paquet de mesures. El que faci el govern d'Espanya, doncs, quan sigui el seu moment, suposo que ja ho dirà.
En el bloc personal de Miquel Forns es deixava una frase, un objectiu, per dir-ho així, general, que era, si no recordo malament, que l'alcalde apostava per una rebaixa col·lectiva perquè tothom pugui salvar el seu lloc de feina. Defenseu aquesta postura?
Jo defenso aquesta postura. El govern de Sitges defensa aquesta postura. Preferim que hi hagi una rebaixa d'aquells complements o d'aquelles aportacions extraordinàries que es feien i pactades, evidentment, en aquests últims anys, però creiem que és més positiu en els temps que corren i amb les dificultats que hi ha per trobar feina avui en dia, doncs que hi hagi una reducció a nivell global de salari, que no pas veure'ns obligats a acomiadar treballadors i treballadores de l'Ajuntament. L'aposta és aquesta, una reducció, no sé si es podria dir solidària, de tota la plantilla en lloc d'haver d'acomiadar persones.
Fins on l'alcalde pugui dir, amb els sindicats, amb els representants dels treballadors, aquesta és una proposta que obertament caigui bé?
Bé, qualsevol, hem de partir sempre de, jo crec, d'una premissa. Qualsevol proposta de reducció de sou mai és una bona notícia. Per tant, hem d'entendre que per qualsevol treballador o treballadora, sigui d'una empresa pública o privada, que si li anunciï que el seu salari es veurà reduït, com que no és una bona notícia, la proposta ja no serà presa amb alegria, ben al contrari, no? Per tant, partim d'aquí. Ara el que s'ha de veure doncs és veure quines propostes doncs proposen els sindicats i mirar de trobar un punt de trobada que en el fons signifiqui el que nosaltres hem dit des del primer dia, que és tenir un capítol 1, tenir un cost del personal de l'Ajuntament que sigui sostenible per a aquest Ajuntament i que no tingui deutes. Perquè el gran problema que tenim en aquest moment és que l'Ajuntament de Sitges és deudor als seus treballadors. És a dir, els triennis, que formen part de la nòmina, els treballadors municipals no els han cobrat aquest any. No s'han pagat les hores extraordinàries de la policia, d'una part de la brigada, és a dir, els serveis aquests especials no s'han pagat. L'Ajuntament de Sitges és deudor amb els seus treballadors. Per tant, hem de convertir aquest cost que té en que sigui sostenible i que l'Ajuntament de Sitges no tingui cap deute amb els seus treballadors. I aquest és el punt de trobada que busquem amb aquesta negociació i que per nosaltres representa una reducció de 1,9 milions d'euros.
A partir del vostre raonament i d'aquesta mala notícia que sempre pot suposar la minva d'un sou, és clar, què és pitjor, que a un treballador se li digui que tindrà menys sou o que no tindrà feina?
Jo crec que la millor notícia dintre de les dificultats és saber que podràs continuar treballant encara que cobris menys. Jo crec que aquesta, de les dues, és millor notícia, dintre de que no és una bona notícia, està clar.
Amb els representants dels diferents partits polítics els he anat preguntant el mateix, si creuen que la plantilla de l'Ajuntament està sobredimensionada o no. Veniu després del darrer portaveu de la roda de portaveus que hem tingut aquí, Lluís Mercè, i deia que sí, que clarament és una plantilla, hores d'ara, sobredimensionada. Què creu l'alcalde?
Jo opino el mateix. Sempre dic que l'estructura d'aquest Ajuntament no es corresponia amb les dimensions del nostre municipi. De fet, en aquest últim mig any que he tingut ocasió com a alcalde de poder parlar amb altres alcaldes de poblacions similars a la nostra, amb dimensions de població similars a la nostra, inclús amb vocació turística, i les plantilles dels altres ajuntaments són menors. Aquí a Sitges, en els últims 8 anys, s'ha duplicat estructures, s'han creat empreses, s'ha augmentat molt la plantilla, i ara, doncs, a més d'això, i determinades costos que tenen determinats de treballadors per motxilles, diguem, i complements que hi ha, doncs, evidentment, doncs, han encarit molt per l'administració municipal el que costa tot el personal. I això, ja dic, parlant-ho amb altres administracions, doncs es veu, no? Es veu que és així. A més, segons estadístiques de la Diputació, Sitges és el municipi que té més treballadors per habitant, no? I això també és una dada que val la pena tenir en compte.
Hi ha una forma fàcil de poder definir la versió sitgetana de les motxilles?
No.
O és el mateix que tot arreu?
No ho sé, ho desconec, la veritat, ho desconec en qualsevol cas, perquè això s'hauria de mirar cas per cas, treballador per treballadora. Estem parlant de persones concretes o de llocs de treball molt concrets, no? Per tant, a hores d'ara no seria jo capaç de dir exactament per quin és el motiu i a què respon i des de quin any, però en qualsevol cas és una realitat, i ara el que pretenem és això, és sobretot fer sostenible el que l'Ajuntament destina als seus treballadors, entre altres coses perquè en aquest moment està el cost del personal al voltant del 45% del pressupost municipal, és a dir, gairebé la meitat del pressupost el destinem a pagar la plantilla, quan això en molts municipis de Catalunya no és així.
És a la vora de quan?
El 30%.
El 30%. A peu de carrer què us diuen?
A peu de carrer hi ha opinions de tot tipus.
Ho dic per allò de la balança, sí. Algú que pot dir, si l'alcalde manifesta d'una forma tan franca i raonable que la plantilla està sobredimensionada, doncs bé, que l'Ajuntament faci alguna cosa. I a la vegada l'alcalde proposa, i ens sembla que hi ha un cert lligam amb altres representants polítics que així ho han dit, que hi ha també des de la institució pública aquella certa necessitat de contemplar una miqueta més enllà del que és estrictament el lloc de feina i les famílies que hi poden haver darrere, etcètera, etcètera. No?
Per descomptat. Precisament per això, perquè tenim en compte les famílies que hi ha darrere, la nostra proposta ha estat reduir una part del complement, en general, a tota la plantilla, per evitar que més persones vagin a l'atur. Precisament per aquesta sensibilitat cap a les persones, cap a les famílies que hi ha darrere de cada treballador i de cada treballador municipal.
O sigui que algú pot pensar que d'alguna forma s'assumeix aquesta evidència del sobredimensionament de la plantilla perquè es prioritza el que seria el sentit social o així d'alguna forma de la institució pública.
La vocació del nostre govern és aquesta, i per això hem proposat reduir 700.000 euros amb el complement general de tota la plantilla. Si no, la nostra proposta inicial hagués estat acomiadar persones, ja que no hi podem fer front, i la nostra vocació com a govern i les quatre partits que formem el govern és aquesta, és a dir, anem a intentar que el cost sigui menor, intentant doncs que, bé, repartir una mica la reducció que ha de suposar el cost del personal.
S'ha acomiadat a gent, això sí.
Sí, amb les empreses s'ha acomiadat a gent. Això forma un dels pactes del govern de la nova majoria, que és la dissolució de les empreses municipals, i per tant, com que les empreses s'estan desmantellant de funcions i de serveis i ho estan tornant a assumir els treballadors i treballadores municipals a través dels seus les seves regidories i departaments i serveis, per tant, doncs s'està acomiadant persones de les empreses municipals, efectivament.
Queden més per acomiadar?
Sí, encara en queden, sí. Que, clar, encara no estan dissoltes les empreses. Pensem que n'hi ha algunes que tenim més dificultats a l'hora de poder-les dissoldre amb més celeritat, doncs perquè l'herència rebuda del govern anterior, no només econòmica, sinó també a nivell funcional, a nivell administratiu, ho complica, i per tant trigarem més, en contra de la nostra voluntat, però el que sí que tenim clar és que volem fer les coses ben fetes, no volem tornar a fer un bunyol d'un bunyol. Per tant, trigarem una mica més, però sí.
Com creieu que pot continuar desenvolupant-se aquesta negociació amb els treballadors?
Jo tinc la confiança de que cada vegada les persones, les famílies, les empreses són més responsables i són més conscients del moment que estem vivint. I són més conscients de que si aviat no prenem mesures, doncs sortirem tots plegats d'aquesta complicació molt més tard i amb moltes més dificultats. Per tant, confio molt en la responsabilitat de tots plegats, de l'empresa, l'administració de l'Ajuntament, però també dels representants dels treballadors i treballadores.
Algú pot pensar, de cara a l'any que ve, es pot tenir al cap algun projecte, quelcom, per fer més enllà de la obligada situació econòmica que també d'alguna manera o altra obliga a redreçar-la?
Bé, hem de pensar que l'Ajuntament de Sitges, el govern de Sitges, està fent un esforç de reducció de la despesa que s'està gastant. Això, com hem parlat ara fins ara, afecta, evidentment, els treballadors i treballadores, però està afectant a tots els capítols del pressupost. Evidentment, el que són manteniment i serveis, és a dir, el capítol 2 del pressupost, el que diem manteniment i serveis, que està prestant el nostre ajuntament, també es veurà reduït amb una aposta d'austeritat, de dir, anem a fer allò que és i que sempre, com a alcalde, he dit que és imprescindible, no? Que és la seguretat, és la neteja, és el manteniment de l'espai urbà, és el manteniment dels serveis socials bàsics que en aquest moment fan més falta que mai per atendre les famílies, no? Però hi ha un capítol del pressupost, que és el capítol d'inversions, que també es veurà directament afectat. És a dir, les inversions de l'any vinent, en espera de l'elaboració del pressupost, puc avançar que seran pràcticament un capítol nul, o zero, o molt baix, a no ser que tinguem alguna, en els propers debats que estem tenint al govern, alguna inversió que per necessitat doncs haguem de fer en el proper any, no? Però pràcticament podem dir que serà baixíssim o zero, perquè s'estan reduint tots els capítols del pressupost.
Algun servei deixarà d'existir?
Bé, aquests últims dies hem tingut una comprovació. Aquests últims dies dos serveis han deixat de funcionar, doncs perquè realment en aquell moment no hi podem fer front. I perquè el deute que teníem acumulats amb les empreses concessionàries que tenien aquests serveis, doncs no hi podem fer front, i hem hagut de tancar el servei. Un és el RUSC, el centre obert, i l'altre és el servei de mediació i convivència. Per tant, en detriment de la continuïtat d'altres serveis, és a dir, apostant per altres serveis, aquells serveis que entenem nosaltres que hem de prioritzar perquè en aquest moment són bàsics, doncs alguns ens hem vist obligats a contracor doncs d'haver-los de tancar, si més no, temporalment.
Farem la pregunta al revés. Si sobre el RUSC no hi hagués la càrrega del deute més o menys de l'any, el RUSC hagués pogut continuar?
El RUSC és un cas complex, també, m'agradaria insistir per un detall, i és que l'empresa, els socis de l'empresa també s'havien dividit. Val? Per tant, l'empresa que en aquest moment estava prestant el servei també ens havia avisat de que no podia continuar fent-ho perquè tenien unes dificultats internes com a empresa, perquè l'empresa s'havia dividit. També m'agradaria dir que això ha estat també una variable més que hauríem d'afegir, que també ha condicionat el fet de que haguem decidit doncs, tancar, si més no temporalment, com deia, el servei del RUSC.
Heu pensat en la municipalització més d'una ocasió?
La municipalització està sobre la taula. Ho estem valorant. En aquest moment tots els serveis els estem avaluant, estem analitzant què costen, d'on traiem els ingressos, és a dir, quina part de subvencions oficials d'altres administracions rebem, quina part paguen les famílies, que això sempre m'agradaria dir, i m'agrada deixar clar, que malgrat les famílies paguin i hagin vist en aquests últims mesos augmentades les aportacions, les taxes que hauran de pagar, per exemple, per serveis com la llar d'infants, mai arribaran a pagar el cost real que té aquest servei per l'Ajuntament de Sitges. Estem analitzant, com deia, els ingressos, estem analitzant els costos, les despeses, i estem avaluant quins són, segons les prioritats que té el govern, els serveis doncs, que cal fer una redefinició o un replantejament d'ells.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una que té relació amb la llar d'infants, però no ja amb els temes que ens havien ocupat tant diàleg, sinó amb la previsió de futur. Segons ens comentava la regidora Vinyet Lluís, l'any que ve finalitza el que és el contracte per la llar d'infants al Cercolet, però en canvi la llar d'infants a Moixiganga té contracte fins al 2015. Es pot donar una situació de greuge comparatiu si es resol contractualment la situació de les treballadores del Cercolet i en canvi les treballadores de la Moixiganga no poden veure resolta la seva situació perquè no es pot intervenir en el seu contracte?
Nosaltres som conscients, el govern és conscient d'aquesta diferència que hi ha amb què un contracte, el del Cercolet, finalitza doncs, l'any que ve i fins d'aquí 3 anys no finalitza el de l'altra llar d'infants municipal. Som conscients. També haig de dir que l'empresa que presta el servei, l'empresa concessionària, és la mateixa, és Educari 21, cosa que això d'aleshores també facilita que puguem arribar a una entesa. En aquest moment tenim sobre la taula aquesta problemàtica generada amb els sous de les educadores. Nosaltres en som conscients. En aquest moment no podem fer res més. No podem fer res més que el que estem fent, que és dir que ara no ho podem arreglar. Primera, perquè no tenim disponibilitat econòmica, no tenim tresoreria per poder permetre aquest augment de sous. I segona, perquè aquest augment de sous bàsicament es va fer al marge del contracte. Per tant, en aquest moment no ho podem abordar. El que sí tenim clar és que de cara a la nova licitació, a la nova concessió, sí que volem que s'inclogui aquest augment de sou a les educadores de les llars d'infants. En el cas del Cercolet, seria l'any que ve, el curs vinent, a partir de setembre de 2012. En el cas de la Moixiganga, seria posterior. Per evitar-ho, la nostra intenció és rescatar la concessió de la Moixiganga i fer una nova concessió conjunta del Cercolet i la Moixiganga al setembre de l'any que ve.
Es podria formar això, o es podria plantejar això, pel fet que és la mateixa empresa concessionària de les dues llars d'infants?
Correcte, això hi ajuda. Això hi ajuda. La nostra voluntat és aquesta, que en el moment que puguem resoldre, el moment que puguem, des de l'empresa, que al fi i al cap les treballadores són treballadores de l'empresa Educare, no de l'Ajuntament, però puguem contribuir a que això resolgui, fer-ho a la vegada per les dues llars d'infants, Cercolet i Moixiganga, perquè els dos equips d'educadores tinguin aquesta millora salarial a la vegada.
Agafem dos centres d'ensenyament més. Van anar vostè, si no recordo malament, perquè també ens ho va dir la regidora Vinyet Lluís, a la Generalitat a finals del mes de novembre per saber alguna cosa més sobre l'escola Agnès de Sitges. Alguna cosa més els van dir?
Bé, s'està elaborant el pressupost de la Generalitat, el pressupost de l'any que ve. En aquest moment el director general de centres públics no ens va donar bones notícies, és la veritat, però continuem treballant amb la conselleria, amb el Departament d'Ensenyament, doncs, perquè intentar doncs, que en el proper pressupost de la Generalitat hi figuri la construcció de l'escola Agnès.
No donar noves notícies és dir, espera i aguarda?
No, és dir... És dir, el que ja sabem, que és que la Generalitat està en una situació econòmica molt complicada i que no s'està invertint en nous equipaments. Només en aquells, equipaments educatius, em refereixo, només en aquells que hi havia la partida pressupostària, és a dir, en el govern anterior ja l'havia promès.
Compromesa.
Seria el cas, per exemple, que surt d'alguna escola de Santa Coloma de Gramenet i algun exemple més. En el cas de Sitges, haig de dir, i perquè repeteixo textualment el que em va dir el director general, en el cas vostre, a vostès els van enganyar. A vostès els van dir que hi havia els diners per fer aquesta escola i no era cert. Els diners no hi eren. I malgrat es va adjudicar l'obra i malgrat doncs es va tirar endavant el projecte, doncs no hi havia els diners per fer-ho i per aquest motiu, per això vostès doncs no en aquest moment no podem arrencar la construcció, no? Això són paraules textuals del director general. Bé, en qualsevol cas doncs és dur acceptar-ho, però va ser doncs una altra herència del govern anterior en aquest cas del govern tripartit de la Generalitat, i ara nosaltres la nostra intenció és reconduir evidentment la situació amb el Departament d'Ensenyament, directament amb la consellera, per intentar doncs, que l'any que ve figuri en el pressupost i tinguem la partida pressupostària i tinguem els diners per poder construir l'escola. No obstant això, m'agradaria puntualitzar, donat que va venir una diputada al Parlament d'Esquerra Republicana i va fer alguns comentaris aquí a la vila sobre que jo havia dit i que jo havia manifestat públicament o en privat que una part hauria de, no sé quina quantitat d'euros, milions d'euros, pagaria la Generalitat i la resta una empresa privada per la seva construcció, jo vull manifestar que això és, com vaig dir en el ple municipal, rotundament fals. Que el govern de Sitges està fent és que intentant buscar vies alternatives per a la construcció de l'escola, que és que puguem trobar finançament privat. Això ho estem treballant per ajudar també, per contribuir des de l'empresa privada en aquest cas amb el sector públic que pugui ser l'escola una realitat, però jo en cap moment he manifestat xifres ni que això estigui pactat, ni que això estigui acordat i que hagi de ser d'una manera o altra. Aquí estem treballant, potser ens en sortirem, potser sí, potser no ho sabem.
Amb el pragmatisme a la mà, no amb el cor, perquè si no això no funcionaria, algun privat li pot interessar finançar un centre escolar?
Potser sí. Pensem que un privat no té per què ser una empresa estrictament constructora, pot ser una fundació. Pot ser una fundació. I a les fundacions privades, sense ànim de lucre, doncs, evidentment, no hi veuran només l'aspecte econòmic, sinó que hi poden veure l'aspecte d'inversió, evidentment, amb desgravacions, però l'aspecte d'inversió, evidentment, amb cultura i amb educació.
De moment, clar, ni data, ni...
Anem treballant, i també vull dir des d'aquí que l'AMPA està treballant molt. L'AMPA de l'escola, des del primer dia, està treballant no només reivindicant amb accions reivindicatives, lògicament com els hi toca fer i com han de fer, sinó també treballant, buscant quins recursos es poden trobar per intentar fer realitat la nova escola. I en aquest sentit jo també agraeixo, en aquest cas, l'aportació de l'AMPA, perquè podria ser molt fàcil reivindicar i no fer res més. I en aquest cas l'AMPA no només reivindica, sinó que treballa, es posa al costat de les administracions i està buscant recursos. És molt positiu i m'agrada remarcar.
Sembla mentida que en inici de la legislatura tothom està reconeguent la feina de tothom, però en canvi estan passant coses que no agraden a ningú, vaja.
Bé, perquè és que la situació és la que és, però que cada vegada des de qualsevol sector s'assumeixin les responsabilitats i es vegi que realment l'administració sola no ho pot fer, perquè en aquest moment l'administració és feble. L'administració ha de tenir lideratge, lògicament, perquè és el paper que ens pertoca, però tenim febleses perquè no tenim recursos, perquè estem embarrancats, perquè estem endeutats, en el cas de l'Ajuntament de Sitges, i per tant necessitem de l'ajuda de tothom. I que aquesta responsabilitat s'assumeixi és positiu. Anem amb la bona via per poder tirar endavant.
Ens queda encara un apunt. L'escola de música. La Generalitat ha disminuït la subvenció a l'escola de música i això suposarà un augment del preu de les matriculacions pels pares?
Sí, així està aprovat en les darreres ordenances fiscals, perquè realment, doncs, degut a l'aportació doncs, que ha disminuït, l'Ajuntament no hi pot fer front. I si en aquest moment volem mantenir una escola de música municipal, ens sentim obligats a fer aquesta... Bueno, tampoc és una bona notícia, en aquest cas, però de que la corresponsabilització perquè pugui funcionar, doncs vagi més enllà de les administracions i en aquest cas repercuteixi directament a les famílies. Sí, el proper curs, és a dir, el proper any, a partir de gener, el cost doncs, serà més elevat, perquè la situació és la que és, i si la volem tenir i volem mantenir una escola municipal, doncs en aquest moment és l'única via que tenim.
Com que ara hi podríem afegir Festa Major, Carnaval, en fi, una llista llarga. Es retalla tot arreu o hi ha coses que no es poden retallar?
S'està reduint el pressupost pel 2012 de tot arreu. Ja que heu tractat el capítol de festes, us haig de dir que el capítol de festes, sapiguent, tenint en compte el valor patrimonial que tenen les nostres festes, el valor cultural que tenen les nostres festes, tot l'aspecte participatiu i d'implicació de la ciutadania, d'inclusió, que són les nostres festes, i l'aspecte de promoció econòmica que també tenen les nostres festes i tradicions de Sitges, tenint en compte això, també veuran dràsticament reduïda l'aportació municipal al capítol de festes i tradicions. Perquè és que en aquest moment la situació, insisteixo, ens condueix cap aquí. Quins aspectes no veuran reduïts? En aquest moment estem treballant sobre l'elaboració del pressupost, però hi ha tot el que és el ventall de prestacions socials que està prestant en aquest moment l'Ajuntament directament a les persones i directament a les famílies, que m'atreviria a dir que no veurà, diguem, reduït l'aportació econòmica de l'Ajuntament o mínimament minvada aquesta aportació, perquè entenem que la prioritat en aquest moment són les persones i les famílies.
Haguéssiu fet públiques d'alguna forma?
No,
matís.
Per matisar-ho, perquè quedi clar a què m'estic referint a aquells ajuts que presta l'Ajuntament de Sitges directament a les famílies per poder fer front a pagar habitatges, a pagar subministraments, entenguis aigua, entenguis llum i alimentació. Així com les despeses que puguin tenir les famílies a que no puguin fer front en el camp educatiu, cultural, esportiu, d'integració, d'inclusió dels infants i dels joves. M'estic referint a aquestes partides. Aquestes no poden veure de cap manera minvada o mínimament minvada doncs l'aportació que fa l'Ajuntament.
Haguéssiu fet pública d'una forma conjunta per part de tot l'equip de govern el resultat de l'informe d'intervenció sobre les targetes Visa?
Bé, la nostra voluntat com a govern ha estat donar la màxima transparència amb aquests informes per una raó. L'Ajuntament de Sitges està com està doncs perquè hi ha hagut una gestió anterior. No ens en podem negar. Evidentment, a dia d'avui, l'any 2011, doncs els ingressos són menors, els ingressos que faran probablement les administracions per l'any que ve també disminuiran, però venim d'on venim. I l'herència del govern anterior és la que és. Per tant, tot allò que condiciona l'acció de govern d'avui i, per tant, condiciona l'accés a moltes coses o la prestació de determinats serveis a empreses, a famílies, creiem que cal explicar per què ha passat. Per tant, volem donar la màxima transparència a com estan les coses i quina és la situació econòmica i de qui és responsabilitat. I per aquest motiu, el resultat de l'informe sobre les targetes de crèdit, sobre els moviments de les targetes de crèdit del govern anterior, el vam portar al ple municipal per poder-el debatre, però sobretot perquè d'una forma transparent qualsevol ciutadà hi pogués tenir accés.
En qualsevol cas, alguns dels grups polítics ho havien fet públic amb anterioritat. Es va donar, diguem-ne, una certa llibertat d'actuació a cadascú?
Bé, hem de pensar que malgrat hi hagi un govern de quatre formacions polítiques, cada formació política, en clau interna de partit, doncs evidentment té el seu propi perfil i la seva pròpia independència per obrar. Evidentment, el que afecta el govern és una decisió col·legiada del govern. El que és de formació política de cada partit, doncs, evidentment, doncs, la responsabilitat és de cada partit i, per tant, té lliure acció.
Haguéssiu preferit que ho hagués presentat el govern d'una forma conjunta?
Bé, jo amb això no tinc, diguem, una opció de dir això havia de ser el govern el que ho fes de forma conjunta, perquè, entre altres coses, avui dia el govern ho ha fet. Ho ha fet en la sessió de ple municipal i en les comissions informatives prèvies a tots els grups municipals. Per tant, no hi tinc cap mena de més de valoració.
Mm-hmm. O sigui que ara l'única Visa és la seva.
Ara només, en aquest moment, només hi ha una targeta Visa a l'Ajuntament de Sitges i està a l'alcaldia i vull recordar que no és de crèdit, sinó que és de dèbit.
Bé, com allò, està a l'alcaldia com si estigués en un urn allà.
Sí.
A la vista de tothom qui la vulgui veure, la Visa està...
En principi no està a la vista de tothom.
Heu rebut molts comentaris sobre això?
Sí, la veritat és que sí. I els primers comentaris van ser els meus, en veu alta. No? Jo vaig sentir... Una cosa és jo puc ser conscient com a batlle de les despeses que es poden generar de representativitat i d'actes protocolaris, perquè en soc conscient, perquè ara ho estic vivint. Puc ser conscient d'allò que es pot pagar amb una targeta de crèdit i allò que no. I puc ser conscient també del que èticament és reprovable i del que no. A mi el que em va sobtar molt és quan s'havien fet aquestes despeses que pugen gairebé d'uns 400.000 euros. No? Quan s'havien fet? Durant l'any 2008, 2009, sobretot 2010 i la part de 2011 fins al final de la legislatura anterior. No? Quan la situació de crisi econòmica i la situació de crisi particular de l'Ajuntament de Sitges ja era més que evident. En canvi, el govern anterior no va corregir aquesta situació ni amb les targetes de crèdit, és a dir, va continuar gastant alegrement. Jo quan ho vaig rebre, doncs jo vaig poder llegir amb deteniment el contingut de l'informe, vaig quedar molt preocupat de que el govern anterior no donés un canvi de rumb a aquesta situació, no actués, no em prengués consciència de d'on ens estaven portant i vaig sentir vergonya. I avui en dia, que això ara em toca una mica representar-ho en nom de la institució, sento vergonya quan haig de parlar d'aquest tema.
En dues qüestions a partir d'aquí. Heu tingut ocasió de comentar-ho amb algun membre de l'oposició?
Sí. Bé, jo em sembla que en aquest sentit l'oposició que van manifestar-se lliurement durant el ple municipal van ser conscients també dels resultats. I concretament el grup del Partit Socialista doncs, va dir el que va dir, no? Va dir el que va dir. Per tant, jo crec que va amb la línia de que això no s'ha de produir mai més i que buscarem les fórmules perquè això no sigui possible i que èticament hem de fer una reflexió tots plegats perquè no només és una qüestió tècnica de que legalment sigui possible o no sigui possible, sinó que realment s'ha de fer una revisió de consciència ètica de perquè això no torni a passar.
Més enllà de la reflexió ètica o moral, deu ser molt categòric també en el darrer ple sobre si hi havia possibilitat legal de denunciar alguna cosa en referència a aquesta despesa.
En referència a aquesta despesa i en referència a qualsevol altra despesa o acció de l'anterior govern, ho vull deixar molt clar. Sempre que aquest govern vegi i jurídicament se li argumenti que hi ha indicis de que hi ha alguna qüestió que s'ha de posar en mans de la justícia o de la fiscalia, aquest govern ho farà. Aquest govern ho farà. Però només si hi ha indicis fonamentats. Fer soroll per fer soroll i portar persones, antics regidors o regidors als tribunals, per fer soroll, com s'han fet en altres ocasions, això aquest govern no ho farà. Perquè té uns principis, que són de respecte primer a les persones i a les famílies que hi ha darrere. Però si hi ha algun indici, no dubti que ho farem.
8 minuts i seran les 12. Què tal si parlem de Carnaval?
Endavant.
Perquè avui hi ha reunió.
Avui hi ha reunió. Avui hi ha reunió de la comissió, on esperem, si tot va bé, doncs que ja es prengui alguna determinació, ja es prengui, no alguna determinació, sinó la decisió sobre el canvi d'horari i de recorregut de la rua, principalment de la nit, de la rua dels grans. De retruc, evidentment, se'n veurà afectada la rua infantil.
Quina és la proposta que hi ha sobre la taula?
Bé, hi ha una proposta d'avançar horaris, d'avançar-los i de que el recorregut no sigui tancat. I ara doncs el que el govern de Sitges persegueix doncs és comptar amb la complicitat i amb l'acord de les entitats protagonistes del Carnaval.
Una més procliu a acceptar-ho que una altra?
Bé, en aquest moment jo diria, així com al principi
hi havia més recel
que una entitat tenia una opinió i l'altra en tenia una altra, doncs ara en aquest moment hi ha una opinió conjunta, perquè en el fons qualsevol canvi d'aquests és que afecta no només a les entitats, sinó que afecta a les colles, afecta a l'Ajuntament, afecta a la seguretat, que és el principal motiu pel qual el govern de Sitges està proposant aquests canvis, la seguretat, i afecta el sector econòmic de la vila, també de retruc.
Si tot va com creieu que pot anar, els canvis quins serien?
Avançar les rues.
A quina hora?
No, l'hora per respecte a les entitats, com que aquest debat el tenen amb ella, jo ara no hi entraré. Mm-hmm. Hem de terminar l'horari.
Abans de les 9?
En qualsevol cas, sí, estem parlant de
les 9. I després de les 6?
Hem de pensar que la proposta que se'ns ha posat sobre la taula des dels cossos de seguretat és a les 6 de la tarda. Per tant, estaríem parlant d'una franja entre les 6 i les 9.
D'acord.
Per l'hora, jo em reservo en aquest moment de dir res, perquè per respecte a les entitats, mm-hmm, que són al fons qui ho ha de decidir amb la comissió municipal aquesta tarda.
D'acord, i en qualsevol cas, si això, com assenyalava l'alcalde, també implicaria o condicionaria el desenvolupament de la rua infantil, s'avançaria la rua infantil a...
La proposta seria, si avançar-la, si ara és a les 4, no? O a les 4 de 5.
A les 4.
Seria, doncs, avançar-la encara més horari. Estaríem parlant de fer-ho, doncs, a les 3, a les 2, clar.
Sí, d'acord, sí. D'acord.
I sobre la taula també hi havia hagut la proposta de
fer-la, matí, no?
De fer-la al matí, el o matí, o fer-la el dia abans. Bé, en qualsevol cas, ja dic, la comissió, mm-hmm, i les entitats són les que hauran de prendre aquesta determinació.
I quan l'alcalde refereix a un recorregut obert?
Sí, un recorregut, aviam... En aquest moment, el Carnaval, i no és una situació del 2011, és una situació dels darrers anys, dels darrers anys, i tots els governs i les entitats s'hi han anat trobant al llarg de la història recent del Carnaval, no? Ha arribat un moment de gairebé situació límit, situació de col·lapse, perquè hi ha un bon nombre de carrosses i també hi ha un bon nombre de comparsers, i el circuit és tancat, no? Perquè, doncs, diguem que se surt del carrer Jesús Cap de la Vila i torna al mateix lloc. Bé, les observacions que sempre se'ns han fet des dels cossos de seguretat però també des de les entitats és que intentar doncs, que el recorregut sigui més àgil i que el circuit no sigui tancat, no? I per tant s'està estudiant quina és la millor possibilitat de, perquè mantenint un circuit diguem com és de costum aquests últims anys doncs pugui acabar no siguent tancat
i que no tornés a entrar
al cap de la vila.
Al cap de la vila.
Correcte.
Com era també un d'aquells debats eterns en molts casos. Sí. Tots els matisos que vulgui l'alcalde. Tot això ve perquè els Mossos no tenen prou efectius, perquè els Mossos han reflexionat i han posat sobre la taula el que suposa aquest dispositiu enorme que es munta a Sitges per Carnaval?
S'hi donen moltes variables i molts factors, perquè el Carnaval de Sitges és molt complex, en tots sentits. Però la reflexió que ha fet el govern de Sitges és garantir la seguretat. Garantirem la seguretat fent un carnaval més d'hora, fent un carnaval amb el recorregut de la rua obert. 100% ho podrem garantir, mai es pot garantir la seguretat al 100%, però si més no tindrem menys dificultats si la rua té un recorregut obert i acaba al voltant de la mitjanit.
D'alguna manera, però, els Mossos han dit que no hi haurà tants Mossos com hi havia?
Evidentment, les restriccions pressupostàries estan fent doncs, que evidentment el desplegament d'anys anteriors no pugui ser el mateix, que se'ns hagi doncs, advertit i avisat des de la conselleria i, clar, i que la nostra responsabilitat sigui garantir en qualsevol moment la seguretat dels participants i del públic i dels establiments també, de tot.
Vaja. I quin paper hi ha tingut en aquesta reflexió al món de l'hostaleria?
El món de l'hostaleria en el seu dia doncs, també doncs, via l'alcalde directament, en conversa amb el president doncs, vam parlar sobre aquest tema i sobre doncs, quina seria la seva valoració respecte a un avançament horari, un avançament de... amb una rua amb circuit obert, etc, etc, no? I bé, en aquest sentit, doncs, jo crec que majoritàriament tothom és conscient de que estem en una situació bastant límit i que cal prendre determinacions valentes. I més o menys tothom fa la reflexió, tothom veu el problema, és conscient del problema, però on pot venir una mica més, diguem, la diferència és amb quina és la solució, no? Però en som conscients de que n'hem de buscar, i el gremi també, el gremi d'hostaleria també n'és conscient.
Heu estudiat molt el Carnaval, i està clar que també molts us poden dir fins a quin punt aquestes mesures poden desnaturalitzar allò que en diríem el Carnaval de Sitges, o aquest model de Carnaval sitgetà, popular arreu, en definitiva, tot allò que s'ha dit.
Les festes, les tradicions, estan en constant evolució i s'adapten als temps. Si en aquest moment aquesta situació és complicada i hem de buscar unes solucions per garantir doncs, el propi desenvolupament amb normalitat del Carnaval, no fa masses anys, quan es va haver de posar totes les tanques altes, es va haver de fer per garantir que els participants poguessin gaudir de la rua. Però l'efecte visual, evidentment, era de veure passar una rua entremig d'una gàbia. No? Per tant, allò va ser per sortir del pas, perquè hi va haver uns anys molt complicats abordant gent dintre la rua i es va haver de prendre aquella determinació. Doncs ara doncs estem en un altre estadi i com que la festa és canviant i és adaptable als temps, doncs bé, ens trobem davant d'una nova adaptació. En el fons la festa la fa la gent i per tant jo confio que les entitats i les colles que són les que tenen ganes de sortir i de fer la festa del Carnaval, doncs adaptant-nos podrem continuar celebrant el Carnaval de Sitges com és.
Entre les 6, les 7 i les 8, en quina hora us quedaríeu?
Jo com més aviat millor.
Com més aviat millor?
Sí, sí, sí. Quan la rua, que la rua a mitjanit estigui acabada. L'Ajuntament, el poble, diguem que podríem passar la nit amb molta més tranquil·litat.
Segur?
Probablement, segur no hi ha res. Hem de passar l'experiència.
Oh, està clar.
Hem de passar l'experiència d'aquest any, aviam com va, i en funció de com vagi, prendre més determinacions de cara a l'any que ve. Però jo, com més aviat millor.
Són les 12 del migdia, segurament a les 12 de la nit, ja se sabrà allò de quin mal hem de morir, en aquest sentit. Alcalde Forns, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornarem una propera ocasió, són les 12, i tornem el divendres.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.